L'Info Migdia.
Bon dia, comencem l'Info Migdia d'avui dilluns 30 d'abril, dia de pont per molta gent, pendents de la passarel·la del Calell. Està de moda que finalment tindrà lloc avui, després d'ajornar-se per la previsió de pluja. Ens hi posem ara mateix, abans ens presentem. Us parlem, Mercè Roure, bon dia.
Bon dia.
I jo mateixa, Andrea Medina. Avancem contingut en titulars. Una desfilada que podreu seguir en directe a través de Ràdio Calella Televisió, des de la nostra pàgina web i per Facebook i per YouTube, a les 9, des de la Riera cap Aspre.
I tot a punt també per a la gala del Premi Ciutat de Calella, demà a la Sala Mozart. També en directe a través de Ràdio Calella TV podreu conèixer guanyadors de l'estatua en forma d'onada: Josep Matas, Josep Maria Lloberes, l'Associació Cor i Orquestra Simfònica Harmonia i la Cooperativa L'Amistat són els nominats.
Demà, 1 de maig, es commemora el Dia Internacional del Treball. La UGT i Comissions Obreres han convocat una manifestació a Barcelona sota el lema "Ara ens toca a nosaltres".
En parlarem amb el secretari comarcal de l'UGT al Maresme, Lluís Torrents.
La periodista Teresa Márquez ha passat avui pel programa La Ciutat, on ha presentat el nou setmanari en el que treballa La República. Coneixerem en què consisteix de la mà de la tertuliana del programa matinal de Ràdio Calella Televisió.
I recuperarem l'entrevista que el nostre company Aleix Duran li va fer a la directora general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata, que va fer una xerrada a Calella sobre dones i política.
I com cada dilluns, repassarem els resultats esportius dels equips calellecs. Avui es celebrarà la passarel·la central del Calella. Està de moda un acte previst per ahir a la nit, però que es va ajornar per la previsió de pluja. La Riera cap Aspre s'omplirà de les tendències que regnaran tant a les botigues com als carrers aquesta temporada primavera-estiu 2018. Una desfilada que podreu seguir en directe a través de la pàgina web, el canal de YouTube i la pàgina de Facebook de Ràdio Calella Televisió.
Aquest any la passarel·la es renova. L'organitzador de Calella Està de Moda, Frank Cardó, va explicar a Ràdio Calella Televisió les novetats d'aquesta desfilada que tindrà lloc avui a les 9 del vespre.
Tenim moltes novetats, no? O sigui, a part de la desfilada de gossos, també tindrem que hi haurà actuació en directe durant el desfile, i tenim un nou concepte de passarel·la. O sigui, la passarel·la l'hem volgut apropar més a la gent perquè la gent ho vegi més de prop, i hem creat dos escenaris units per la passarel·la. Llavors hi haurà un escenari principal i un escenari satèl·lit, que és on es faran també moltes coses a prop de la gent, i això és una de les novetats, i es farà la Riera cap Aspre, això.
Durant tot el cap de setmana s'han realitzat tallers i activitats relacionades amb la imatge. Els calellencs i calellenques també poden veure un primer tast de les tendències en roba, calçat i complements en els flaixos. Paral·lelament, fins al dia 15 de maig estarà en marxa un concurs fotogràfic. La imatge amb més m'agrada, publicada a Instagram i a Facebook amb l'etiqueta coixinet CEDM18, podrà guanyar un xec regal de 150 euros per gastar les botigues participants. I pensa el Calella Està de Moda.
I demà també es coneixeran els guanyadors de la 5a edició del Premi Ciutat de Calella. La gala es celebrarà a les 12 del migdia a la Sala Mozart i es podrà seguir en directe a través de la pàgina web, el canal de YouTube i la pàgina de Facebook d'aquesta casa.
Durant la gala es projectaran diversos vídeos del programa de televisió El Trapasser i un monòleg relacionat amb el programa. Com ja és tradicional, el guardó serà l'escultura del calellenc Jordi Alcaraz, que representa una onada. Enguany, els candidats que opten a endur-se el guardó en la categoria individual són Josep Matas, que durant molts anys va fer de cap tècnic d'aquesta casa i un dels impulsors de la ja desapareguda Calella Televisió, i Josep Maria Lloberes, vicepresident de l'Associació de Gent del Barri de Pequín. En la categoria d'entitats, els nominats són la Cooperativa L'Amistat i l'Associació Cor i Orquestra Simfònica Harmonia. El Premi Ciutat de Calella reconeix a les persones o entitats que han obtingut un ressò especial al llarg de la seva vida o durant l'any anterior al qual es convoca. En àmbits com la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat, es pretén distingir aquelles iniciatives que hagin afavorit el progrés de la societat, el civisme, el desenvolupament econòmic, l'urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans o del medi ambient.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Demà 1 de maig es commemora el Dia Internacional del Treball, un dia festiu per la majoria de la població i que els sindicats han aprofitat per cridar la manifestació i a la vaga en el cas de les persones que han de treballar.
Una manifestació que porta per lema Ara ens toca a nosaltres i que tindrà per lloc Barcelona a 11:45.
Sobre aquesta jornada reivindicativa podem parlar amb Lluís Torrent, secretari comarcal de la UGT al Maresme. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per demà, Dia Internacional del Treball, la UGT i Comissions Obreres han convocat una vaga de treballadors i treballadores. Què és el que es demana?
Bé, el lema de la vaga és un lema curiós aquest any. L'hem titulat Ara ens toca a nosaltres. I el que demanem és polítiques d'igualtat, millor ocupació, salaris més alts i pensions dignes. I per què plantegem això de que ara ens toca a nosaltres? Perquè després de quasi 10 anys immersos en la crisi, colpejant aquesta crisi principalment els treballadors i treballadores, hi ha amb uns anys, un parell d'anys o 3 anys, que la crisi va remuntant en quant a beneficis empresarials, i els treballadors i les treballadores continuem patint aquests devastadors efectes de la crisi. Per tant, ara que ja ha remuntat l'economia, des del punt de vista dels beneficis empresarials, ara toca que remuntin les dures condicions que estan patint els treballadors i les treballadores.
Em parlava d'aquests 4 grans eixos de reivindicació de la vaga. Alguns d'ells són els que estem veient en els últims, en les últimes setmanes, que estan molt en auge, es pot dir. Són aquestes pensions dignes, aquesta igualtat que es demana des de les dones. Per tant, és una mica continuar amb reivindicacions que, tot i que la gent està molt mobilitzada, encara des del poder no es té cap solució, diguem-ne, no es donen facilitats.
Efectivament, i et posaré un exemple. A la nostra terra, a Catalunya, l'economia ja fa 4 anys que creix, va créixer un 3,4% en el 2017, les previsions del 2018 són 2,7, inferiors inclús que l'Estat, per tant, l'economia de l'Estat puja també, de l'Estat espanyol, i resulta que aquests dos elements, que són els de la igualtat, on les polítiques d'igualtat es redueixen els pressupostos que elabora el govern d'Espanya, es redueixen, acaben sent uns pressupostos que aprofundeixen en les polítiques regressives, i no inverteixen, redueixen la quantitat invertir en polítiques d'igualtat. Per altra banda, en les pensions ens trobem que en els moments en què l'economia puja, les pensions plantegen augments d'un 0,25, és a dir, amb una pèrdua adquisitiva molt important. Però a més ens amenacen, perquè això que han intentat fer a última hora, un pedaç, intentant maquillar aquestes mesures, és només això, un pedaç que intenta maquillar, però que no aconsegueix, i ja ens amenacen que, per exemple, aquest factor, introduir la variable aquesta de la perspectiva de vida a l'hora de calcular la pensió, que això ho faran, no ho faran ara, però ho faran. I quan es faci això, estarem cometent una terrible injustícia. Aquest factor de la variabilitat vol dir que si la perspectiva de vida és més alta, si es preveu que les persones arribin a més edat, doncs la pensió també es reduirà o es cobrarà més tard. Però clar, el problema que hi ha això és que el càlcul que es fa per saber aquesta perspectiva de vida no afecta igual segons la condició social. Perquè entengueu, la perspectiva de vida és molt menor d'aquelles persones que tenen unes condicions econòmiques pitjors. I la perspectiva de vida és molt major d'aquelles persones que tenen unes condicions econòmiques majors, perquè es poden cuidar més, es poden medicar més, etc. Tindran millor sanitat, etc. Això significa que això penalitzarà les pensions d'aquells que més les necessiten. No penalitzarà les que menys li fa falta aquest ingrés, sinó justament aquelles que estan més empobrides.
A més d'aquests 4 eixos, diguem-ne, territorials, que són exclusivament per al territori espanyol, també hi ha un cinquè element que es denuncia des de la UGT, des de Comissions Obreres també, que és lluitar contra l'augment de la desigualtat. Per tant, també amb els ulls posats en la desigualtat arreu del món.
Sí, la desigualtat arreu del món, que nosaltres no ens escapem. Que quan parlem de les desigualtats a nivell global, nosaltres formem part a Espanya i malauradament formem part a Catalunya. Aquestes desigualtats que són creixents, que a més comporten un augment de les posicions més conservadores, més dretanes, en una Europa que està sent excloent de les persones, dels ciutadans, doncs cada vegada són més evidents. Les diferències que hi ha, l'altre dia jo comentava, inclús en el mateix nostre país, que no és gaire diferent d'altres zones d'Europa amb això, malauradament. Les diferències que hi ha, per posar-te un exemple, amb els treballadors d'aquí i els treballadors que també són d'aquí però originàriament són de fora, o les diferències que tenim entre els treballadors homes aquí i les treballadores dones, que representen uns 7.000 euros de diferència a l'any entre el que guanyen els homes i els que guanyen les dones, i això es repeteix en altres països a nivell d'Europa i en el món, alguns encara més accentuats, en les igualtats, doncs necessiten tornar a recuperar aquell concepte de que hem d'anar plegats, les persones, els ciutadans i les ciutadanes, hem d'anar plegats per intentar canviar el món. Allò que sempre hem dit que és una utopia, hem de recuperar aquestes utopies, perquè solament lluitar per les utopies és el que ens permet canviar la realitat.
Hi ha convocada una manifestació a Barcelona, 11:45 a Ronda Sant Pere. Esperen que sigui massiva aquesta manifestació?
Si més no, desitgem que sigui massiva. Després ja veurem, perquè som conscients de que cau amb un pont llarg, aquelles persones que han tingut la sort d'avui poder fer pont i vacances, i sembla ser que el temps tampoc es acompanyarà gaire. Per tant, desitgem que sigui massiva, creiem que és necessari que aquests actes de protesta siguin massius, s'ha de contestar aquestes polítiques antisocials que s'estan aplicant des del 2008. I una altra cosa és la realitat, ho veurem avui aquest dematí. Hem convocat a 11:45 des de plaça Urquinaona de Barcelona, jo aprofito per convidar tothom que ens vingui a acompanyar en la manifestació, i acabarem doncs en la plaça de la catedral. És una manifestació no excessivament llarga, per tant còmoda per la gent que pugui venir, i evidentment molt reivindicativa.
Estem en un moment en el qual la gent és molt conscient de totes aquestes reivindicacions. Les mobilitzacions són multitudinàries, des de la vaga feminista a les manifestacions dels pensionistes, també per l'alliberament dels empresonats, concentracions espontànies, com vam veure el dijous en conèixer la sentència del cas La Manada. Com es veu des dels sindicats aquesta mobilització permanent de la gent, que moltes vegades no té els sindicats al darrere, sinó que són els propis ciutadans que s'autoorganitzen?
Pues, sincerament, amb molta il·lusió, que els ciutadans s'organitzin d'una forma espontània, això és bo. Que surti la ràbia per les injustícies d'una manera espontània a la societat, això és bo. I els sindicats, el que hem de fer, el que intentem fer, és situar-nos al costat d'aquestes expressions. Nosaltres som part de la societat, nosaltres no som la societat, som una part de la societat, ens representem els treballadors i les treballadores. I per tant, en aquestes reivindicacions que van molt més enllà del que és un aspecte exclusivament laboral, com és el tema de la igualtat de la dona, el 8 de març, com és el tema de l'aplicació d'aquestes normatives que va aconseguir aprovar el PP, tan dures com la llei Mordassa, que inculquen drets fonamentals de les persones. Això va molt més enllà del laboral, però els sindicats, nosaltres hem d'estar formant part d'això, hem d'estar recolzant i al costat de totes aquestes homes i dones que surten al carrer per denunciar les injustícies. Aquest és el paper que es correspon.
Doncs Lluís Torrent, secretari comarcal de la UGT al Maresme, moltíssimes gràcies per atendre a Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Un minut per 2:45, ja està als quioscos La República, un setmanari d'ideologia independentista que també vol arribar a persones de tot l'espectre polític. Una de les redactores d'aquest nou mitjà d'informació és la Teresa Márquez, tertuliana també al programa La Ciutat, on avui ha vingut a presentar La República.
Márquez ha explicat que amb aquest setmanari pretén que els lectors gaudeixin de la informació, així com donar a conèixer tota la gent que contribueix a fer país.
Nosaltres el que farem a La República és intentar focalitzar aquells temes que creiem que són importants. Molts d'ells coincidiran amb els que han passat a la setmana i molts d'ells no. En tant que volem donar veu aquella gent que normalment no té veu perquè queda desbordat tots els mitjans. Volem donar veu a la gent que està construint república, no només de concepte com a tal, que políticament, a veure, no fa la cosa en aquest cas, sinó la gent que està fent país. I volem parlar amb les universitats, volem parlar amb els científics, volem parlar amb els escriptors, volem parlar amb els metges, volem parlar amb tota aquella gent que està fent coses, que està construint dia rere dia un país que nosaltres considerem que pot ser molt millor que el que hi ha ara.
En el seu número 0, La República compta amb una entrevista a Carles Puigdemont. El setmanari podrà comprar-se els dissabtes a partir del dia 26 de maig o els diumenges juntament amb el Punt Avui Diari, d'on provenen la majoria de periodistes.
Canviem de qüestió. La vicesecretària general de Dones d'Esquerra Republicana i directora general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata, va ser dissabte a Calella per oferir la xerrada Les dones, el món laboral i la política. Mata inaugura així el cicle de xerrades República té nom de dona que ha posat en marxa la secció local d'Esquerra Republicana.
El nostre company Aleix Durant va poder parlar amb ella, l'escoltem.
Doncs podem parlar amb Mireia Mata, directora general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, sobre la xerrada Les dones, el món laboral i la política. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I encara només hi ha homes com a caps de llista, excepte Ciutadans, les últimes eleccions, que la Inés Arrimadas era l'única candidata a la presidència de la Generalitat.
Sí, aquest és un altre dels reptes. Voldria també afegir doncs, que en aquest compromís que dèiem de les llistes cremalleres, n'afegíem una altra, que era comprometre'ns també que les demarcacions, el conjunt de les demarcacions fossin igualitàries. Això el que va voler dir és que nosaltres el 21 de desembre portàvem com a cap de llista, doncs, com no podia ser altrament, doncs, l'Oriol Junqueras, però les altres, dues altres demarcacions portàvem com a cap de llista dues dones, la Dolors Bassa, que avui la tenim a la presó, i la Meritxell Serret, que avui la tenim a l'exili. Per tant, intentàvem també fer aquest exercici de que els caps de llista fossin també paritaris. Això, diguéssim, no cal que ens faci perdre de vista que és cert que, de moment, en política, els caps de llista són molt majoritàriament homes. A nosaltres ens sembla que aquest exercici que fem de les llistes cremallera afavorirà a que les dones que estiguin no al capdavant però en el segon lloc estiguin ja molt preparades perquè en una següent ocasió o en un relleu o en un canvi ja siguin elles qui accedeixin al capdavant, perquè fins ara el que ens passava és que de ser quarta a ser primera és una distància molt llarga. A la mesura que tinguem moltes dones tinents d'alcalde o vicepresidentes o segona d'alguna llista, al proper cicles electorals ja estarem en molt bones condicions per dones que tinguin molta experiència per anar no al quart lloc, sinó per anar, o no fins i tot al segon lloc, sinó per anar al davant de tot, que és el que volem.
I ens hagués agradat no haver de fer-li aquesta pregunta, però malauradament l'actualitat mana i hem de parlar sobre la sentència que s'ha conegut aquesta setmana sobre la manada que, segons l'Audiència Pamplona, no considera violació, sinó considera un abús.
Sí, jo no me n'alegro pel fet, però crec que és important tenir el motiu i crec que n'hem de parlar i n'hem de parlar molt. El que ha passat amb aquesta sentència terrible no és una cosa única i no és una cosa extraordinària. El que passa és que aquest cas era tan greu i tan evident que s'ha fet públic, però això que ha passat moltes vegades. Hi ha moltes dones que han sigut violades i encara se'ls ha assenyalat amb el dit com a culpables per anar a aquella hora pel carrer, per anar sola, per vestir d'aquella manera o senzillament per ser jove o gran i ser guapa o el que sigui. Això és un fet evident, terrible, que han patit moltes dones. Les dades ens diuen que a Catalunya l'any passat, l'any 2017, 700 dones van ser víctimes d'agressions sexuals. Això és molta gent, això és algú que està al nostre entorn, i el que és més fort és que és algú que està al nostre entorn que ha patit això i que no s'ha atrevit a compartir-ho. Per tant, que ho viu amb solitud, amb angoixa i segurament potser fins i tot amb un punt de culpabilitat. Jo a vegades, parlant en el meu àmbit, que és els assetjaments a la feina, els assetjaments sexuals a la feina, dic, tothom estaria d'acord que amb una plantilla en la qual puguin robar 100 euros del bolso d'una dona, tothom estarà d'acord amb acompanyar-la a denunciar aquest robatori d'aquesta quantitat de diners. En canvi, hi ha molts llocs de treball en el qual hi ha la intuïció o la certesa de que aquella dona se li està fent un assetjament per motiu sexual i moltes vegades aquella dona ha d'anar a denunciar en solitari o la gent gira el cap cap a una altra banda fent veure que aquella situació no va amb ells. Els abusos és una cosa molt violenta, molt greu, molt desagradable, però mai de cap manera el que podem fer és girar la cara o fer veure que no hi entenem. També és important que siguem conscients de que això, que un abús no és una violació, que un abús és una persona posar-li la mà allà on no vol que li posin, és una paraula que aquella persona no ha demanat, és qualsevol cosa que sigui violar la intimitat d'aquella persona. I jo senzillament demano a aquests homes que a vegades doncs, per una no sé si dir-ne aculturació o per una educació, perquè tampoc no és una educació, fan servir aquest argument de que això és natural, això s'ha fet sempre. Jo sempre penso que s'imaginin que una dona, o encara millor, que s'imaginin que un home els hi fot mà, els toca a les seves parts, o els hi diu una cosa que ells no esperen sentir. Que reflexionin com se sentirien, o que reflexionin com se sentirien si anessin pel carrer i una persona que fa el doble de volum que ells se'ls hi costa més del que ells desitjarien que se'ls hi costés, i que intentin imaginar-se la por amb la qual les dones estem obligades a viure pel sol fet de ser dones. Jo crec que ens queda molta feina a fer, crec que necessitem naturalment el concurs del conjunt de la societat, dels homes també. Els homes han de ser els nostres aliats. A la igualtat només hi arribarem les dones i els homes junts, i per tant jo crec que aquest cas tan dramàtic, tan trist, tan indignant, tan vergonyós, i si m'ho permets fins i tot tan fastigós, crec que ens ha de servir com a reflexió, i potser serà una palanca per revisar no només aquest cas, sinó totes les coses que estan passant en el món judicial, però també en el nostre entorn laboral, de l'escola, dels amics, dels tractes entre les persones, perquè crec que és un tema que malauradament no és una anècdota, és una realitat que tristament està latent.
Doncs Mireia Mata, directora general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
107.9 FM.
Imprimir o revelar. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Fotografies que pots portar a revelar en USB, targetes de memòria i a través de Wi-Fi amb l'aplicació de Fuji per mòbils. Descobreix la diferència i guarda els millors moments de la teva vida en paper fotogràfic d'alta qualitat. També disposem de servei per fer-te fotografies per documentació. Educopisteria, centre d'impressió digital i revelat. Carrer Sant Pere, 74, Calella.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Una i 52 minuts, obrim plana cultural. El Festimatge 2018 va posar ahir el punt final amb la gala de Cluenda presentada per la calellenca Txell Botey de la companyia Teatre al Detall, en la qual es va fer l'entrega de premis de cinema, fotografia i dels prestigiosos trofeus Torretes de curtmetratge de fotografia.
L'espanyol Miguel Cabezas va aconseguir el premi d'honor del trofeu Torretes de fotografia de Mauritania Railway del cineasta madrileny Miguel de Olaso MacGregor. Va guanyar el Premi d'Honor del Torretes de curtmetratges. El president de Fotofilm Calella, Xavier Rigola, ha afirmat que el canvi en el sistema d'entrega dels guardons i la presència dels autors va afavorir que s'hi costés més gent.
El fet que aquest any hagin canviat el sistema d'entrega de premis de fer-ho habitualment al sopar del dissabte a la nit, a fer-ho aquest dia, doncs ha permès que més gent vingués. Els participants que havien recollit premis, doncs pensem que han sigut forces, amb el qual sempre és agradable doncs entregar premis on realment pots donar-los a la persona, però que cada any tenim més gent de fora, doncs, i quan em refereixo a fora em refereixo a altres països, doncs molts d'aquests no han pogut venir, però han vingut gent de França que ha vingut expressament, gent d'altres parts d'Espanya que també han vingut a recollir el seu premi, això doncs es va molt bé. En general la Cluenda penso que va ser força positiva.
Rigola ha fet una valoració molt positiva de la 13a edició del Festimatge, en la qual assegura hi ha hagut molt bona afluència de públic.
Estem molt contents. Aquest any pensem que ha sigut un gran festimatge, pensem que ha vingut molta més gent que la que teníem altres anys. Hi ha gent que ja comença a agafar sempre, doncs, a tenir la condició de guardar-se uns dies per venir aquí a mirar-se les fotos i alguns altres a veure els curs. El que han sigut les projeccions de curs, home, projectar 90 curs no és habitual i d'alguna manera pensem que alguns dies hi ha hagut més gent i altres que no, però el promig és molt més que acceptable i pensem que la gent s'ho ha passat bé i hem tingut èxit. Jo penso que aquest any ha sigut un any força complet.
I un darrer apunt abans dels esports, perquè el calellenc Joan Vilella ha mort als 70 anys. Dissabte, l'església parroquial Santa Maria Sant Nicolau de Calella va acollir les despulles de Vilella, un home molt lligat als actes culturals de la ciutat.
Joventut Artística, entitat on havia estat membre col·laborador, l'ha volgut recordar donant el condol públicament. També ha mostrat el seu pes en Josep Maria Colomer, membre de Fotofilm Calella.
Obrim plana esportiva repassant els resultats dels equips locals durant la darrera jornada de Lliga. Comencem parlant de bàsquet perquè la manca d'intensitat defensiva li torna a passar factura al Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls.
Els de Paco García han perdut 89-81 a la pista del Vilafant. El d'avui ha estat un partit amb una alta anotació. Els calellencs han tornat a estar fluixos en defensa a la mitja part. Havien encaixat 45 punts i el resultat era de 45-41. Al tercer període l'equip ha defensat un pèl millor, acabant aquest període perdent només per 2 punts. Però el darrer quart els gironins han tornat a treure tota l'artilleria. Amb aquesta nova derrota els nostres hauran de seguir molt concentrats per aquests últims partits de Lliga si no volen tenir un ensurt en forma de descens.
Les noies del Club Bàsquet Calella, en canvi, han perdut per 50 punts a 64 contra el Vilafant.
Després d'haver assegurat la categoria, les calellenques han baixat la seva intensitat en el joc. Aquest fet ha estat clau en la derrota contra el Vilafant.
I en vòlei, tercera victòria seguida de les noies de l'Escola Pia.
Amb un joc molt efectiu i vistós, les calellenques han guanyat 3-1 al Llinars. També aquests darrers partits l'equip es troba molt còmode i confiat a la pista. D'aquí aquesta tercera victòria seguida de les calellenques.
I el Club Futbol Calella guanya per 3-0 contra el Rocafonda i segueix ben viu a la Lliga.
Es tractava d'un partit clau per seguir a la lluita per la permanència. El resultat a la mitja part ja era d'un 0-1 favorable als nostres. A la segona part ho han rematat.
I ara el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
I abans del temps d'ahir, els vols de 6:45 de la tarda, un esclafit va provocar un ensurt a una part de Calella. Un esclafit és un fenomen meteorològic produït per una columna d'aire que va cap al terra a una velocitat molt ràpida, que després d'impactar contra una superfície, l'aire s'estén en totes direccions i genera vents molt forts. Per sort, és un fenomen amb una durada de pocs segons.
L'esclafit va provocar un petit ensurt al Summer Hotel, on ha fet volar els parasols a la terrassa, les cadires i les taules. Afortunadament, en aquell moment no hi havia ningú a la terrassa i no s'ha de lamentar danys personals. Als balcons de l'edifici del costat, el vent també va tombar cadires i algun test. A més, també es va aixecar una boira amb una tonalitat verda. Aquest fenomen es produeix quan hi ha molta boira i els rajos solars xoquen contra les partícules en suspensió, cosa que fa que es vegi del color de l'entorn.
Moltes gràcies, Mercè. Fins dilluns.
Gràcies a tu.
I ara és l'hora de conèixer la previsió meteorològica amb Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de la jornada i diumenge, amb precipitacions que van afectar la nostra comarca i amb ventades també importants en alguns sectors del Maresme, a Premià de Dalt es van superar els 100 km per hora. En canvi, en municipis propers, amb prou feines es va arribar als 65, 70, molt estirar. Per tant, una situació marcada per aquesta inestabilitat, per aquests cops de vent, i avui amb un temps molt més tranquil. Predomini del sol, encara en restes de núvols, que sobretot creixeran a punts de l'interior de la comarca llarg d'aquest migdia i tarda, però esperem que arribin a deixar precipitacions. Els vents seran més fluixos, de garbí, del sud-oest, encara lleugerament moderats, sobretot cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima que continua una mica alterada amb maror i mar de fons a tota la costa. Maresment que la previsió per demà indica que tindrem altre cop un increment de la inestabilitat que cap a la meitat oest de la comarca, cap a la zona interior, zona serra litoral i també cap al sud, durant la tarda, entre migdia i la tarda, podrien arribar a caure alguns ruixats. Creiem que de forma aïllada i poc important, amb unes temperatures que demà es mantindran semblants a les d'avui.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Nosaltres ho deixem aquí. Més informació aquesta tarda a partir de 7:45 a l'Infovespre. Després, tota l'actualitat esportiva a la banqueta i a partir de les 9 del vespre, retransmissió en directe de la passarel·la del Calella. Està de moda per la pàgina web de Ràdio Calella Televisió, pel canal de YouTube, per la pàgina de Facebook. Nosaltres hi tornem el dimecres. Que passin molt bon pont.
Ràdio Calella, 107.9 FM.